tal? Benvinguts i benvingudes a Temps Ombrívol! El vostre programa relacionat amb el món del misteri i de la psicodèlia. I si esteu escoltant això, vol dir que o bé és dilluns, d'11 a 12 de la nit, o bé esteu sentint la repetició dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio i un servidor, Dani Castillo, per fer-vos companyia. Què, com ha anat la setmana? Bé, sí, us ho heu passat bé? Heu fet excursions, heu treballat moltíssim? Si no heu treballat, doncs heu descansat una miqueta, sí? Vinga! Què us sembla si anem a agafar ja l'ascensor que ens porta cap a l'estudi i fem el programa junts, sí? Vinga, agafem l'ascensor, endavant, ascensor! Piquem, ja arriba... Aquí tenim aquest soroll de portes i mecànic de l'ascensor vell, que encara funciona. Vigileu, que ja sabeu que aquí, si pugem ara més del compte... Endavant, aneu passant. Sí, tu també. Passa, passa. Som-hi, l'ascensor! Bé, doncs a la setmana que ve, que el temps... Primaveral, sí, bueno, potser hi haurà una miqueta de pluja, diuen, jo no sé, perquè la setmana passada també deien que hi hauria pluja i al final res. Però sembla que una miqueta, no?, aquests dies, avui ha estat així el temps, demà una mica també, però jo crec que això ja està, ja arriba la primavera. Ja arriba la primavera! Anem a per les notícies. Som-hi. L'actualitat fa por. I bé, què portem avui aquí a l'actualitat fa por? Doncs Déu-n'hi-do, perquè he trobat coses que m'han deixat de pasta de moniato. He trobat coses que fan esgarrifar. Coses com aquesta, per exemple. Científics creen la primera màquina del temps de la història. Sembla ser que estem assistint al naixement dels viatges en el temps. Sí, esteu sentint bé les meves paraules. Ara mateix esteu pensant en pel·lícules com Terminator, per exemple, no? O Regreso al futuro, us en recordeu? Doncs sí, ja que hi ha uns científics russos que han construït el que es podria descriure com una màquina del temps, lliurement, evidentment, que encara no sigui similar a una nau espaciotemporal TARDIS del Doctor Who o al DeLorean de Retorn al Futur, doncs ha desafiat la segona llei de la termodinàmica que regeix la direcció de la fletxa del temps des del passat fins al futur. És a dir, encara que no s'assembli a una d'aquelles màquines, bueno, doncs sembla que alguna cosa s'ha aconseguit. Música. Segons ha publicat el diari anglès Daily Mail, els experiments van incloure electrons, partícules carregades negativament que formen un àtom, que es troben en l'àmbit de la mecànica quàntica, l'estudi de les partícules subatòmiques. En recordeu, doncs, que està com molt de moda, no?, tot el tema aquest quàntic. Per entendre el fenomen, els científics van fer l'analogia d'un joc de billar. Les boles són substituïdes pels electrons. El que passa és que després de colpejar les boles, aquestes es dispersen en el que hauria de ser una forma fortuïta, d'acord amb les lleis de la física. No obstant això, els investigadors van aconseguir fer que adquirissin el seu ordre original utilitzant un ordinador quàntic especial. Els investigadors de l'Institut de Física i Tecnologia de Moscou diuen que han desafiat la segona llei de la termodinàmica amb l'experiment. Aquesta és una regla dins de la física que governa la direcció dels esdeveniments del passat al futur, afirmant que tot en el nostre univers tendeix a decaure. La màquina del temps es construeix a partir d'un ordinador quàntic bàsic que es compon de qubits. Aquestes són unitats d'informació descrites per un zero o una superposició mixta de tots dos, que poden emmagatzemar-se en un electró. A l'experiment es van llançar un programa d'evolució que va fer que els qubits es convertissin en un patró canviant cada vegada més complex de zeros i uns. Durant aquest procés es va perdre l'ordre, tal com passa amb les boles de billar, com deien. Es colpeixen i es dispersen amb un senyal. Un altre programa després va modificar l'estat de l'ordinador quàntic de tal manera que va evolucionar cap enrere, del caos a l'ordre. L'estat dels qubits va ser retornat al seu punt d'inici original. Segons el doctor Gordey Losevic, doncs per un observador extern, que podríem ser nosaltres, és com si el temps hagués retrocedit. Segons les seves paraules, diu, hem creat artificialment un estat que evoluciona en una direcció oposada a la de la fletxa termodinàmica del temps. La màquina del temps, descrita a la revista científica Science Reports, treballa amb sol dos qubits i la inversió de temps es va aconseguir amb una taxa d'èxit del 85%. Quan es van utilitzar tres qubits, van succeir més errors i la taxa d'èxit era del 50%. Els científics creuen que l'experiment podria tenir una aplicació pràctica en el desenvolupament d'ordinadors quàntics. Però, evidentment, hi ha qui creu que, sens dubte, els científics russos han aconseguit donar el primer pas per crear una màquina del temps. Bé, què us sembla si anem a desconnectar amb una mica de música? Perquè avui porto els dels millors grups de la història de la música moderna i, evidentment, si parlem del món psicodèlic, ells, no sé si els reis, però estan allà al top 10. Parlo de Pink Floyd i avui us porto un disc que va servir de banda sonora de la pel·lícula More. El disc, que en un principi es va dir Music from the Film More, música de la pel·lícula More, és el tercer àlbum del conjunt britànic Pink Floyd i també és la música, com deia, composada i gravada en 1969 per a aquesta pel·lícula, per la pel·lícula More, dirigida per Barbet Schroeder. Amb el pas dels anys i després de diverses reedicions, l'àlbum ha passat a dir-se simplement More. És el primer disc de Pink Floyd sense la participació de Syd Barrett, que havia abandonat el grup al 1968 durant les sessions de gravació de Shares Full of Secrets. També és el primer disc produït per Pink Floyd sense el Norman Smith. el disc, Amor, els sons propis del moviment underground psicodèlic londinenc, on es va donar a conèixer el grup, encara són majoritaris, tot i així és un treball clarament de transició que barreja les esbojarrades i lisèrgiques progressions psicodèliques pròpies del senyor Barrett, de temes com el Up the Khyber, amb etapes molt més atmosfèriques i properes a l'etapa progressiva com Cymbeline, que l'escoltarem avui. També és destacable el tema Spanish Peace, que avui no el posarem, però si sentiu el disc veureu que és un rotllo així com flamenc que el Gilmour va composar inspirat una miqueta en la guitarra clàssica. El director Schroeder va donar a la banda sonora una còpia de l'edició final de la pel·lícula, els va explicar la temàtica i on aniria la música i a partir d'aquí, doncs bueno, es va acordar que la banda es produiria a si mateixa i es van acabar 16 temes, dels quals 13 es van incloure en el disc. Els addicionals doncs només poden escoltar-se en la pel·lícula, no els trobareu en el disc. El tema Cymbeline, que és el que comentàvem abans, va ser bàsic per gires posteriors, és a dir, és un d'aquells que sona o ha sonat en els concerts de Pink Floyd durant molt i molt de temps. Anem a escoltar no Cymbeline, no Up in the Khyber, sinó el tema principal, diguem, com comença doncs aquesta banda sonora Music from the Film More, actualment coneguda com a Mort, un dels millors discos que jo he escoltat. A mi m'agrada molt. Endavant, Main Theme. Thank you. Seguim aquí a la nostra platja del misteri explicant doncs, totes aquelles notícies que he pogut trobar aquesta setmana relacionades amb el món del misteri i de la moguda paranormal. I el que ve ara, doncs, tampoc és poca cosa, perquè reconegut programador assegura que estem vivint en una simulació per ordinador i vol hackejar-la per salvar-nos a tots. Doncs sí, l'expert en informàtica i hacker nord-americà George Hotz ha assegurat durant una exposició a la conferència SXSW 2019, celebrada a Austin, Estats Units, que està convençut que tots nosaltres vivim en una simulació per ordenador. És a dir, un Matrix. Recordeu la pel·lícula Matrix? Era una simulació per ordinador, tot el que ens envoltava. Doncs una cosa semblant. Segons ell, aquesta simulació per ordinador està creada per éssers molt més avançats que nosaltres, ja siguin extraterrestres o intel·ligència artificial terrestre. Però ell diu que sí o sí, que es troba molt més enllà de l'àmbit de la concepció i la comprensió humana. No hi ha proves que això sigui cert, va dir Hotz el 8 de març a l'exposició anomenada Jailbreaking the Simulation. És fàcil imaginar coses que són molt més intel·ligents que tu i podrien construir una gàbia que ni tan sols reconeixeries. Sembla ser que el hacker nord-americà és un dels creients de la hipòtesi de simulació proposada per Nick Bostrom el 2003. El hacker nord-americà Hotz, de 29 anys, va fer famós per ser el primer pirata informàtic en desbloquejar l'iPhone de primera generació, però va anar més enllà quan va aconseguir alliberar la PlayStation 3 de Sony i des de llavors ha treballat per Facebook, Google i l'empresa Vicarious, una companyia d'intel·ligència artificial amb seu a l'àrea de la Badia de San Francisco, a Califòrnia. El 2015 va fundar la companyia Coma AI. L'objectiu és democratitzar l'accés al programari doncs, d'alta conducció. Durant la conferència que ja hem esmentat, Hotz va assegurar que tots els elements negatius de l'univers podrien ser eliminats si som capaços de hackejar el sistema operatiu que crea aquesta simulació imperfecta. Segons les seves paraules, és vostè un personatge jugador o no jugador? Els personatges jugadors saben que estan en el joc i hackegem l'ordinador que opera la simulació i podem reescriure el sistema operatiu de la natura, doncs ja ho tenim fet. Hotz se suma a la llarga llista de personatges influents a la nostra societat que també pensen que vivim en una simulació, com per exemple el cofundador de PayPal i el CEO de SpaceX, Elon Musk. Ja hem parlat algun cop aquí d'ell. Ha revelat en diverses ocasions que tots estem atrapats en una simulació virtual a l'estil Matrix. En 2016, els millors analistes de la corporació, Bank of America, van afirmar que hi ha una probabilitat del 50% que el nostre món sigui una simulació per ordinador i que tots estem connectats a una realitat virtual. Sí, tot plegat per posar-se a plorar. Seguim amb coses futuristes perquè sembla que una nova imatge de Mart està revolucionant el panorama de l'actualitat. I és que una imatge de la NASA mostra una xapa metàl·lica, un cercle perfecte a la superfície de Mart. Estem davant d'una evidència extraterrestre? Els experts en anomalies espacials han descobert en una imatge de Mart a la NASA alguna cosa realment estranya. Sembla que la superfície del planeta vermell, doncs, la panoràmica, la fotografia enviada pel rover Curiosity, es pot veure un objecte estrany que destaca bastant entre les roques del seu voltant. Bueno, doncs, clar, són suposicions, però és que la cosa es veu. El canal de YouTube What's Up in the Sky 37 va ser qui va trobar el misteriós objecte i assenyala que, encara que a primera vista sembla una simple roca, té característiques aparentment artificials. Segons les paraules de les persones que estan a darrere d'aquest canal, al principi sembla una roca de forma estranya, però a mesura que l'acostes comença a prendre una estructura més fabricada per mans, vull dir que no és la natura. Aquesta estranya peça sembla un objecte creat i destruït, com la majoria de les coses que hem vist a Mart. Segons el canal, diuen que no és del rover, ja que no hi ha rastre de les rodes del robot que pren les fotografies al voltant, i es pot veure que hi ha un gran forat circular perfecte al mig. També es diu que podria ser una peça triangular de metall molt afilada d'alguna cosa que va deixar una antiga civilització que alguna vegada va existir al planeta vermell. I a més s'afegeix que Mart va ser un cop igual que la Terra, fins que algun tipus de cataclisme ho va fer totalment inevitable. El que fa que aquesta particular anomalia sigui bastant intrigant és que, a diferència d'altres troballes marcianes estranyes, és que aquesta és bastant simple i directa. L'objecte és similar a una peça triangular de xapa metàl·lica, amb el que sembla ser un cercle perfecte retallat. Com era d'esperar, doncs aquest sorprenent descobriment va cridar l'atenció dels principals experts en la matèria, que sostenen que Mart està ple d'evidències que hi ha o que hi va haver una antiga civilització marciana. Per exemple, el popular ufòleg Scott C. Waring assegura que és una prova irrefutable que els extraterrestres han estat molt presents en la superfície marciana en el passat. Segons ell, aquest objecte té l'aparença perfecta de xapa metàl·lica amb un cercle perfecte. El cercle no s'ha tallat, sinó que ha estat dissenyat així en aquella peça, ja que veiem doncs les vores del cercle que són llises. La NASA té un equip d'edició de fotos que corregeix qualsevol anomalia que pugui haver estat creada per extraterrestres, però en aquesta no ho han fet. No, segons Waring, diu, no puc dir que se'ls va passar per accident, ja que és molt evident, però probablement ho van fer a propòsit per encobrir la veritat. Ja sabeu, aquella teoria que diu que si tu deixes molt clara l'opció que hi hagin extraterrestres, la gent no ho creurà, perquè ja han dit molts cops que no és així. Bé, doncs aquí ho tenim, una prova més del que podria ser doncs moviment extraterrestre al planeta vermell, al planeta Mart, són molts els teòrics de la conspiració que porten temps denunciant per activa i per passiva que tota l'activitat de la NASA a Mart es troba realment a l'illa Devon, al Canadà, un lloc deshabitat que la mateixa agència espacial nord-americana ha admès que és molt similar a la superfície marciana. Llavors, els animals trobats com esquirols, llangardaixos, rates o conills realment estarien aquí. És més, si mires l'illa Devon a Google Earth, veuràs fotos en alta definició de científics de la NASA en vestits espacials i conduint vehicles que suposadament estan a Mart, ja que fan servir aquella zona per fer pràctiques. Bé, què en pensem? No sé. Algun dia potser ens expliquen la veritat, però de moment seguirem entretinguts. Anem a escoltar un tema més de Mort, Pink Floyd. En aquest cas, doncs, aquell que comentàvem que tenia uns toques així una mica esbuixarrats, Up the Khyber. Anem a escoltar Up the Khyber del disc Mort de Pink Floyd. Endavant. Seguim aquí a la nostra platja del terror amb les notícies misterioses de la setmana, perquè segueixen i segueixen i segueixen. I en aquest cas anem a parlar de futbol, perquè porto una notícia sobre una maledicció relacionada amb el món del futbol. La maledicció d'un jugador de futbol britànic es cobra dues noves víctimes. En aquest cas, l'actor Luke Perry i el cantant Keith Flint. I ara esteu pensant, qui és el jugador de futbol? Estem parlant d'Aaron Ramsey, actual migcampista de l'Arsenal. Aaron Ramsey és un jugador de futbol migcampista que ha jugat amb l'Arsenal, ha jugat amb el Gales, ha jugat amb la selecció de futbol de Regne Unit. No obstant això, només hi ha un problema amb aquesta estrella del futbol. Es diu que Ramsey està maleït i que una persona famosa mor cada vegada que ell marca un gol. Sí, sí, no riguis. En aquesta ocasió, el migcampista de l'Arsenal, que la temporada vinent jugarà a la Juventus de Turí, va anotar el primer gol del partit contra el Tottenham a l'estadi de Wembley. Doncs ara fa aquest dissabte, no, l'anterior. I després del partit es va tornar a confirmar la maledicció, ja que dilluns passat del partit, van morir dues celebritats. Recordeu l'actor Luke Perry i el cantant de la banda de Prodigy, Keith Flint. I a causa de la llarga llista de casualitats, les xarxes socials es van fer ressò de la maledicció que persegueix el jugador de l'Arsenal. On trobem l'origen de la maledicció? Doncs bé, el fenomen conegut com la maledicció de Ramsey va començar el 2012, és a dir, que aquest home ja fa temps que aguanta els mitjans de comunicació amb aquest tema. I bàsicament és la idea que cada vegada que Ramsey juga i marca un gol, doncs mor algun famós. Alguns poden pensar que pot semblar ridícul que un simple gol pugui estar relacionat amb la mort d'algú, però la llista és bastant llarga, encara que en realitat es remunta al 2009, fins i tot, just després que Ramsey fitxés per l'Arsenal del 2008. A l'agost de 2009, el senador nord-americà Ted Kennedy va morir de càncer només 3 dies després que Ramsey marqués un gol contra Portsmouth. Després d'això, Ramsey es va trencar una cama i va caure, obligat a abandonar els terrenys de joc fins a 2011. Però l'1 de maig de 2011, la maledicció va tornar. El migcampista de l'Arsenal es trobava jugant un partit important contra el Manchester United a l'Emirates Stadium, durant el qual va marcar un gol. L'endemà, el terrorista Osama Bin Laden va ser assassinat per les forces especials dels Estats Units al Pakistan el 2 d'octubre de 2011. Ramsey va tornar a jugar un partit contra el Tottenham Hotspur a l'estadi White Hart Lane i 3 dies després el fundador d'Apple, Steve Jobs, també va morir. Que no riguis. No, això és seriós, sisplau. Aquest mateix any, el 19 d'octubre, Ramsey va marcar un gol en un partit contra l'Olympique de Marsella durant un partit a la Lliga de Champions i l'endemà el líder libi Muammar al-Gaddafi va ser capturat i assassinat pels rebels libis a prop de la seva ciutat natal. Que es repeteix un cop i un altre. Un cop i un altre. Per tant, aquí està passant alguna cosa, sí o no? Per sort, per a les celebritats, la maledicció del jugador de futbol de Gales semblava haver arribat al seu final. No obstant això, el 2016 la sinistra maledicció va tornar novament. El 9 de gener d'aquest any, Ramsey va marcar contra el Sunderland i la llegenda del rock David Bowie va morir l'endemà de càncer de fetge. Uns dies després, el 13 de gener, Ramsey va anotar contra el Liverpool i l'endemà el llegendari actor Alan Rickman va morir de càncer de pàncreas. El 5 de març va continuar la maledicció quan el jugador va marcar un gol contra el Tottenham i immediatament la mort de l'exprimera dama nord-americana Nancy Reagan. I així un cop i un altre i un altre i un altre. Quan algun cop li han preguntat amb ell per aquesta maledicció, doncs diu, les seves paraules són: el rumor més ridícul que he escoltat és que la gent mor després que jo marqui. Hi ha hagut moltes ocasions en les quals he marcat i algú ha mort. Això és només un rumor boig. Realment no ho vaig trobar simpàtic. No li fa ni punyetera gràcia. Anem a canviar de tema, anem fora del futbol perquè he trobat una notícia d'aquestes esgarrifoses. Sembla que una càmera de seguretat ha gravat el fantasma d'un nen corrent pel jardí d'una casa a Anglaterra. Bé, no sé què en penseu, però esgarrifa la idea. Amanda Papadopoulos, de 39 anys, era a casa amb els seus dos fills, de 4 i 6 anys, quan va veure per primera vegada una estranya figura surant al voltant del seu jardí, a Eagle, al comtat anglès de Lincolnshire. El seu marit, Paul, de 47 anys, que era a la feina, va rebre una notificació de l'empresa de seguretat Nest, dient que alguna cosa havia estat gravada per la càmera instal·lada al jardí. Amanda, una secretària, va mirar les imatges al seu ordinador i va veure l'aparició fantasmal donant voltes i gronxant als estenedors abans de desaparèixer sense deixar ni rastre sobre el sostre de l'edifici construït al 1903. No tots els dies veus alguna cosa així per la televisió, va dir Amanda al tabloid anglès The Sun. Jo estava com, oh, Déu meu, deixa veure això una altra vegada. No vull veure-ho massa. El meu marit creu que és fantàstic, però estic una mica espantada, diu l'Amanda. Com es pot veure a les imatges, l'estranya presència sembla tenir peus i és gairebé transparent. Passeja pel jardí i després passa una mena de taulada, de sostre, de cobert. L'estranya forma s'esvaeix sobtadament només per reaparèixer a la porta del darrere de la casa, de peu contra la porta, abans de desaparèixer de la visió de la càmera. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que la família ha estat testimoni de l'activitat paranormal a la casa. Amanda i Paul, director d'una empresa, han assegurat haver escoltat soldats desfilant i despertar pel sol de nens rient. El dia que va passar això, van baixar al pis inferior per veure els seus fills i tots dos estaven profundament adormits, pel que Amanda estava convençuda que tots aquests incidents estan relacionats entre si. La meva filla, segons les seves paraules, va passar per un període de despertar a la nit i va ser més o menys al mateix temps. Ella es va despertar al voltant de la 1 de la matinada i el vídeo correspon entre les 11 i la 1:20 de la matinada. Bé, sembla que podria donar-se algun tipus d'activitat paranormal relacionada amb la vida d'aquesta família a la casa. Pels escèptics, el vídeo només mostra una anomalia de la lent de la càmera i simplement algun insecte. Però la realitat és que podria tractar-se d'una trobada amb un fantasma real i la família d'Amanda hauria de tractar l'esperit amb el respecte que toca si vol que la casa quedi realment neta. Bé, esperem no trobar-nos en aquesta situació, perquè si no, al final el que acabes tenint realment és un problema. Sí. Sí. Anem a escoltar una miqueta de música, anem a sentir aquell tema que dèiem, que es diu Cymbalane i que els Pink Floyd doncs, han fet servir en molts dels seus concerts i que pertany doncs, a aquesta banda sonora de la pel·lícula More. Si la voleu veure, és una d'aquelles pel·lis que actualment la podem trobar penjada al YouTube en versió original i amb subtítols. Per tant, us convido a veure aquesta pel·li, More, és doncs, uns nois que es troben una història d'amor una mica esbojarrada a l'illa de Formentera, en plena època hippie, quan doncs, aquests grups pululaven pel món buscant llocs pintorescos i aventures doncs, estranyes i lisèrgiques. Anem a escoltar Cymbalane de More, Pink Floyd.
The path you tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will a final couplet rhyme? And it's high time.
on the lawn, tacks on the floor and the TV's on.
Desconegut i ranci.
There's a bleed by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demons stand.
I avui a Desconegut i ranci, doncs parlarem d'una figura literària molt coneguda, que és el Jacint Verdaguer.
Let's go out and maybe, and then the wind just starts to move outside.
Però, clar, dit així queda com molt maco, molt bonic. Jacint Verdaguer, no? Poeta, la seva fantàstica poesia meravellosa. Però, clar, si us dic que Jacint Verdaguer era exorcista, la cosa ja canvia. Doncs sí, mossèn Jacint Verdaguer, que molts pensareu, però això no és un carrer, el que passa és que doncs, han posat el nom d'aquest bon home a molts carrers perquè va ser doncs, una figura literària molt, molt important. Sí, era mossèn i va actuar com a exorcista doncs, durant molt de temps. Sembla que els seus exorcismes continuen sent l'aspecte més grotesc de la seva biografia. Entre el 1890 i el 1892, el poeta va portar un dietari aplegant en quatre quaderns les notes sobre les seves trobades amb els posseïts que solien fer-se al carrer dels Mirallers, concretament al pis quart segona del número 7, que anomenaven la Casa d'Oració. Sembla que la majoria dels pacients víctimes que deien Verdaguer i el seu mestre en exorcismes, en mossèn Joaquim Pinyol, eren dones. I els seus enemics, doncs, Satanàs, Lucifer, el Nunci, Judas i d'altres dimonis es manifestaven per boca d'elles i en general embestien doncs, contra el govern, contra l'església, contra els rics, els anarquistes, els francmaçons. Bé, els problemes de l'època. Heu de saber que el 1888 s'havia celebrat a Barcelona el primer Congrés Internacional d'Espiritisme, molt important. Barcelona va ser el centre de la moguda espiritista, de la moguda paranormal i misteriosa, i la pràctica estava a l'ordre del dia, l'espiritisme. Taula de la Ouija, contactar amb els esperits, etc, etc. De fet, us comentaré que una dada més que us dono, per accedir a la zona on hi havia l'exposició del Congrés Internacional d'Espiritisme, l'accés es feia a través de la porta que es va construir en forma d'arc de triomf, i a partir d'aquí doncs, baixaves per aquell passeig de Sant Joan, pel qual doncs, trobaves tots els xiringuitos relacionats amb aquest Congrés Internacional d'Espiritisme. Sembla que als barris de Sants i Gràcia agradava moltíssim tot el tema aquest de l'espiritisme. I doncs el mossèn Jacint Verdaguer oferia una alternativa espiritual a la doctrina, doncs, diguem que aquest espiritisme era l'alternativa a la doctrina de l'Església i agafava tons naturistes, feministes i cooperativistes. Els grups d'espiritisme eren molt habituals, el que fa especial doncs, la Casa d'Oració, que era doncs, una mica l'alternativa del Jacint Verdaguer a doncs, aquesta onada espiritista. Si un cas, us faré la lectura d'algun passatge dels moments dels exorcismes del Jacint Verdaguer, que aquests passatges els podeu trobar, ell anava notant tot el que passava durant els seus exorcismes, i els podeu trobar en un llibre que es diu Dimonis, apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d'Oració, editat per Verdaguer Edicions i comentat per Enric Casasses. A veure, anem a llegir, per exemple, aquest cas que diu així. La Maria estava asseguda a terra, immòbil, com morta. L'altra estava a terra revolcant-se i fent gestos de dimoni, anant d'una part a l'altra, de repent s'aixecà i digué al sacerdot. Mira, del modo que veus aquella criatura per terra estirada com morta, així mateix està el món en moralitat i religió. S'aixecà l'altra i va dir al sacerdot, mira aquell ministre de l'Altíssim que vingué ahir, va venir sense creure ni discreure. Se pot dir que la gent són mig batejats i mig casats, perquè els sacerdots no fan més que passar-los per l'aigua, per la pressa que porten en administrar els sagraments. Quan dieu les tres Ave Maries que el Papa ha manat després de la missa, són molts que no recorden de lo que demanen. I Déu n'està molt irritat. Fixeu-vos que l'atac contra la desídia del clero és constant i sembla que no afluixa en cap dels apunts de Verdaguer. És a dir, que sí, és possible que les víctimes tinguessin certa formació, certa cultura, i poguessin, a través d'aquests exorcismes, criticar doncs, el comportament del clero en aquella època, però és possible que Verdaguer fes servir aquests exorcismes per criticar el clero, per al qual ell treballava, diguem-ho així, des de dins? Va ser Jacint Verdaguer un revolucionari i va voler canviar les coses a través d'aquests exorcismes i de les seves crítiques? Podria ser? O realment estava apuntant al que deia el dimoni a través de la boca d'aquestes noies? Jo crec que no ho sabrem. I ara sí que ja ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ens acomiadarem fins la setmana vinent. Ha estat un plaer, jo sóc el Dani Castillo, un plaer acompanyar-vos aquí a Temps Ombrívol, com cada dilluns, o si és dissabte o diumenge, esteu sentint la repetició. Recordeu, dilluns d'11 a 12 a la nit, dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda, Temps Ombrívol. Aquí a Canal 20 Ràdio, us esperem la setmana vinent a la nostra Platja del Misteri. Per explicar més històries de por i coses misterioses. Fins que arribi el moment, si us plau, que passeu bona setmana i que tingueu molts malsoms. Així que, adeu!